d'una cèl·lula terrorista vinculada al Daesh. És una operació desenvolupada per la Policia Nacional, coordinada per l'Audiència Nacional, que es troba sota secret de sumari. I demà aquesta informació arribem a la 1:04. Ampliem informació, tots i aquests continguts, a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, dimecres 25 de març. Bon dia. El bàsquet és avui. El gran protagonista Pablo Cano ha estat destituït com a entrenador del FIUI Mallorca. En Bernat Nadal al control tècnic. Començar amb les portes d'avui, com vos deia. El bàsquet serà avui el gran protagonista perquè ahir cap vespre el FIUI Mallorca va anunciar la destitució del seu entrenador, de Pablo Cano. Segons el club, tot un escoltarem el seu director esportiu, en Martí Vives. Segons el club, idò, les diferències entre el tècnic i la direcció esportiva a l'hora dels fitxatges ha provocat aquesta destitució de l'entrenador. Ha deixat clar en Martí Vives que la mala ratxa de resultats que arrossega el conjunt mallorquí, 7 derrotes consecutives, no han tingut res a veure, que tot ha estat per això, perquè el tècnic i la direcció esportiva hi tenien diferències irreversibles a l'hora de parlar i de tancar possibles fitxatges. És el director esportiu del FIUI Mallorca, és Martí Vives.
Certes situacions de discrepàncies que respecte a fitxatges que en Pablo volia fer som i que nosaltres no estàvem en condició de poder fer, han fet que haiem arribat, pues, que tot això ha vessat, diumenge tot això va vessar, i quan ja vessa i hi ha aigua per tot, pues, ja no hi ha volta enrere.
Avui ja ha dirigit l'entrenament Rubén Escalas, el segon entrenador de Pablo Cano, que aquesta setmana el FIUI, que té una papereta, jugarà contra l'Obradoiro. Tot un escoltam tot el que ha dit Martí Vives d'aquesta destitució i també entrevistaran, perquè si la creu ara mateix el FIUI Mallorca, la cara és el Palmer Bàsquet. Tot d'una també entrevistaran el seu entrenador, Juan Ignacio Díez, perquè el conjunt mallorquí, que ha passat una temporada molt però que molt complicada, afronta la recta final a la fi, fora del descens. Aquest cap de setmana visitarà la pista del Fuenlabrada i també parlarem de la segona FEP, perquè tenim partidars aquest cap de setmana. El Sant Antoni, líder de la categoria del seu grup, juga diumenge a la pista dels Amics de Castelló, segon classificat. Una victòria del conjunt eivissenc que seria pegar un cop damunt la taula importantíssim en vista a un possible ascens. Això pel que fa al bàsquet, i pel que fa al futbol, el Mallorca ha entrenat avui de matí una vegada més a Son Bibiloni. Ho ha fet a porta tancada sense els 5 internacionals, per cert, internacionals que han parlat, algun d'ells, a les seves concentracions, i ho han fet en declaracions que criden un poquet l'atenció, sobretot la de Vedat Muriqi, que ha parlat a Kosovo a la seva concentració. Ha dit que és un somni, això està clar, poder jugar al Mundial, que intentarà, ho donarà tot per jugar al Mundial amb la seva selecció, però també ha deixat una porta oberta a una possible retirada a mig, a curt o a mitjan termini. Diuen Morici que està cansat, que li costa darrerament fins i tot anar a entrenar, que és un somni jugar en Kosovo al Mundial i que si aconsegueix això seria com posar la cirereta a la seva carrera i després ja veuria què fan un futur i ha dit que tal vegada podria pensar en penjar les botes. Per tant, declaracions que criden l'atenció de Morici a la concentració de la seva selecció. I també ha parlat Jan Virgili a la concentració de la selecció espanyola sub-21 aquí a l'illa. No xerra massa l'extrem del Mallorca, però sí ho ha fet a la concentració de la selecció pel diari Esport i li han demanat, clar, per un possible interès del Barça en que l'extrem torni al Camp Nou la temporada que ve, i en Jan Virgili ha estat sincer i ha dit que si toca el Barça a la seva porta, idò, és difícil dir que no. Amb tot això, el Mallorca, que prepara el partit de la setmana que ve contra el Madrid, Somos, dissabte, dia 4, a les 4 i quart. I parlant de la primera divisió, un rival directe del Mallorca, el Sevilla, ja té entrenador i és un vell conegut del mallorquinisme. Luis García Plaza arriba, ha firmat fins al 2027 i arriba amb la intenció de salvar el Sevilla. Ara mateix el conjunt andalús es troba a 3 punts del descens que marca el Mallorca. És Luis García Plaza.
Estoy con una tremenda ilusión por empezar a trabajar. Sé que la situación no es la que todos queremos, que con el esfuerzo de futbolistas, con la ilusión del nuevo cuerpo técnico que llega, vamos a conseguir darle la vuelta a la situación y conseguiremos el objetivo final.
Luis García Plaza il·lusionat amb aquest nou repte a la banqueta del Sánchez Pizjuán. I avui també pendents de la Champions, perquè tenim partidars. Quan falti un quart per les 7 a Madrid jugaran el Real Madrid i el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro. El partit d'anada dels quarts de final de la competició és el primer de 3 clàssics que se disputaran en 8 dies entre Champions i Lliga. Madrid i Barça se veuran les cares 3 vegades en aquests pròxims 8 dies. També hem de dir que ahir na Mariona Caldentall amb el seu equip l'Arsenal, també als quarts de final, partit d'anada, va guanyar per 3-1 al Chelsea. I en futbol sala, divendres torna la Lliga regular després de la Copa d'Espanya, després de caure contra el Barça a les semifinals. El conjunt mallorquí del Palma Futsal rebrà la visita de l'Alzira al Palau de Sant Moix. Ja han estat dies complicats, setmanes complicades dins el Palma Futsal. Ara toca ja canviar el xip i centrar-se a la Lliga regular i quedar el més a dalt possible. Són els jugadors del Palma, Machado, Barrón i Charuto.
Un poco triste, ¿no?, de la derrota. Sabemos lo que ha pasado y, bueno, no queda otra. Hay que remontarse luego mentalmente y continuar con los entrenamientos para estar a tope para lo que queda de temporada.
Ya hay que cambiar el chip. Lo que ya ha pasado hay que olvidarlo. Y centrado ahora en Liga, que tenemos un partido importante contra el Zira.
Tenemos 2 títulos en disputa, la Liga y la Champions. Vamos a hacer de todo para buscar los 2.
Veurem què passa. 2 competicions apassionants encara per davant. El Palma Futsal, la Lliga i també la Champions, la Final Four, que es disputarà el mes de maig. Però ara, com vos deia, torna la Lliga. Serà divendres a partir de les 8:30 contra l'Alzira a Sant Moix, en directe per IB3 Ràdio. 1:12.
A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Au-hi-do, començam aquest Esports 3 d'avui dimecres. Com vos deia, avui l'actualitat ve marcada pel bàsquet, per la primera FEP, perquè la notícia d'aquestes darreres hores ha estat la destitució sorprenent. És cert que la dinàmica no era bona, 7 derrotes consecutives, però ha estat una una decisió de Martí Vives i Guillem Boscana que ha cridat l'atenció i ha sorprès gairebé a tothom i també a la plantilla del FIBA Mallorca, aquesta destitució de Pablo Cano com a màxim responsable tècnic del conjunt mallorquí. Avui Rubén Escalas, el que fins ara era el segon de Pablo Cano, ja ha dirigit l'entrenament de l'equip. Ha parlat fa uns minuts en roda de premsa Martí Vives, el director esportiu del FIBA Mallorca, per explicar una miqueta tot el que ha succeït i per què s'ha arribat en aquesta decisió de destituir a Pablo Cano. És Martí Vives, el director esportiu del FIBA Mallorca.
Les derrotes tensen la nostra relació i certes situacions de discrepàncies que respecte a fitxatges que en Pablo volia fer som i que nosaltres no estàvem en condició de poder fer, han fet que haguem arribat pues, que Utasó ha vessat, diumenge Utasó va vessar, i quan ja vessa i hi ha aigua per tot, pues, ja no hi ha volta enrere. No hi ha volta enrere.
Idò, no hi ha volta enrere, no hi ha volta de fulla. Pablo Cano deixa la banqueta del FIBA Mallorca. Com vos deia, Rubén Escalas ara mateix és el director d'orquestra del FIBA Mallorca, dirigeix l'entrenament d'avui, però tenen en ment substituir a l'entrenador, a Pablo Cano, a les pròximes hores, i també ha deixat clar Martí Vives que en cap moment tenien pensat destituir l'entrenador. Tot està per això, pel que va succeir, com ha explicat abans Martí Vives, diumenge, entre la direcció esportiva i Pablo Cano.
Que nosaltres no teníem en ment de destituir en Pablo, maldament, ell és perdut, ell és on perdut, tots els partits, d'ara fins a final de temporada. És a dir, en Pablo, ell és estat l'entrenador d'ara fins a final de temporada. Jo estava super content el dia a dia. Vos dic, en Pablo és brillant, la gestió que ha fet de l'equip i del grup ha estat brillant. No era la nostra intenció despedir en Pablo. Ell tenia molt clar que acabaria la temporada i nosaltres teníem molt clar, i també li havíem deixat molt clar, ho tenia clar perquè li havíem dit i ho havíem deixat molt clar, però les circumstàncies han vengut d'aquesta manera i han hagut de prendre determinacions.
I aquesta determinació, com vos deia, ha vengut amb les discrepàncies que han existit en els darrers dies entre la direcció esportiva i en Pablo Cano a l'hora de fitxar jugadors per aquesta recta final de temporada.
Sempre hem anat junts, en Pablo i jo, de la mà, fins que hi ha hagut un moment pues, que... Com sempre, a les bones famílies hi ha discrepàncies a nivell pues, de com s'hauria de fer una cosa, de quina decisió s'hauria de prendre. Evidentment, quan els resultats no han acompanyat, pues, aquestes discrepàncies pues, s'han tornat, diríem, que més complicades de resoldre.
I d'aquestes discrepàncies han fet que Pablo Cano ja no se segui aquest cap de setmana a la banqueta del conjunt mallorquí. Diumenge va succeir tot, diumenge va ser quan la direcció esportiva i en Pablo Cano se varen barallar, com ha explicat en Martí Vives, i també el director esportiu ha explicat com li ha comunicat a l'entrenador que no continuarà. En els mitjans de comunicació, a la gent en general, el club ho va comunicar a Iorobaixa.
Jo el crido en un despatx i quan ven un despatx entra, molt saludant i li dic, sol he vingut a comunicar-te que des d'avui deixes de ser l'entrenador. I em diu, va, d'acord, i se'n va de fora. Hi havia jugadors que venien d'un gim, venien de la sessió de gim, els arrauneix a tots en mig de pista. Jo els he de fer, jo me'n vaig, és a dir, me'n vaig a l'anell, a de fora, sense mirar ni res. Els vaig deixar un seu moment de despedida i d'intimació, i després pues, bueno, els deixo que ho poguessin. Els vaig deixar 10 minuts, després vaig baixar jo i els hi vaig explicar sense donar detalls, ha passat això, si avui no us hauria de donar més explicacions. Les explicacions s'hauran de donar tal, ara nosaltres hem de seguir fent feina i ja està. Una determinació molt dura per jo, perquè la meva relació amb en Pablo anava molt més enllà de lo professional. Li he dit a ell moltes vegades que el considerava, és a dir, que el més content estava era que havia fitxat a un entrenador, a una persona diferent, és a dir, a una persona diferent dels altres entrenadors. Crec que ho heu vist, l'error de premsa, en el dia a dia, en el tracte, etc. Crec que vaig fitxar un entrenador, com us he dit, en aquell moment ja m'ha aparegut brillant, però el desenvolupament ja ha fet de la seva feina i sobretot el seu desenvolupament personal aquest dos, quasi dos anys o dues temporades, també està brillant, i que estic segur que li auguro un futur brillant dins aquest món i que li anirà bé, estic convençut, i li desig que li vagi molt bé.
Ja per anar acabant d'escoltar Martí Vives i les seves explicacions del perquè d'aquesta destitució de Pablo Cano, el director esportiu ha volgut deixar clar que el club està per damunt que qualsevol persona, jugador, entrenador i el que sigui, i també ha explicat que, clar, tot ha vengut pel tema de fitxatges, i ja també ha deixat clar que el Fiu i Mallorca i del que fa es gasta el que genera, ni no pot fer màgia.
Dilluns prenem aquesta determinació i ahir li vàrem comunicar amb Pablo. El club està per damunt de qualsevol persona, per damunt de jo, per damunt de qualsevol persona. Quan nosaltres m'ho anem, sempre quedarà el club. I això és una cosa que hem de tenir molt clara, que ningú és imprescindible, i ni jo ni ningú. I evidentment no se poden condicionar certes situacions per ningú, ni per jo, ni per l'entrenador, ni per jugadors, ni per res. A vegades les circumstàncies són les que tenim, un dobbés són el que tenim, i jo el que estic molt content és estar un club que gastam el que generam. I això m'ho han deixat clar des del primer dia, i a l'estiu ho vaig tornar a demanar i m'ho han tornat a deixar clar, i l'hivern per Nadal ho he tornat a demanar i m'ho han tornat a deixar clar. No gastarem ni un euro més que pugui hipotecar el futur del club, perquè no sabem què passarà l'any que ve, no sabem quin dobbé tindrem, i no sabem absolutament res de totes aquestes situacions. Ja estem el que generam.
I ha quedat claríssim. Se gasta en el Fiu i Mallorca el que se genera. Ja per acabar, nou entrenador. Avui Rubén Escala, segon de Pablo Cano, ha dirigit la sessió de l'equip, i Martí Vives ha fet referència a la figura d'aquest nou entrenador. Diu que vol un entrenador valent.
Vull un entrenador, sobretot, que sigui valent. En Pablo ha estat molt valent. Molt valent de los jugadors, molt valent de fer postes. Quan hem enxerrat de fer postes, ell sempre ha vengut en jo de la mà. Ho heu vist. Molts jugadors, moltes apostes tenim en guany, moltes apostes teníem l'any passat, i vos puc assegurar que la línia de cercar entrenador anirà per allà mateix. Anirà per allà mateix, i si pogués estar tancat dijous, divendres, dissabte, és un absurdo que s'assegui a la banqueta diumenge, perquè la setmana la dirigirà en Rubén. Per tant, jo ja li he dit a en Rubén que passi el que passi, vull que dirigeixi ell un partit contra Obradoiro, i després tenim dues setmanes, a més, com ja tenim setmana de descans, i bueno, a partir d'aquí, pues, això mos dona marge a prendre-nos un parell de dies en tranquil·litat per poder prendre la decisió més important.
Idò, veurem quan arriba aquest nou entrenador en el Fiu i Mallorca, que aquesta setmana, com deia Martí Viva, juguen una papereta contra l'Obradoiro, i el que fins ara ha estat el segon de Pablo Cano, en Rubén Escala, idò serà l'encarregat de dirigir a l'equip. Vinga, 1:22, deixant ja el Fiu i Mallorca, i hem de parlar d'un altre equip balear de primera FEB, del Palmer Bàsquet. Perquè ara mateix, si la creu és el Fiu i Mallorca en 7 derrotes consecutives, la cara és el Palmer Bàsquet. Ve de perdre contra l'Obradoiro, precisament, però va plantar cara, va competir l'equip mallorquí, i fins i tot en aquestes darreres jornades ha sortit de les posicions de descens, un fet que semblava molt complicat ara fa uns mesos, i afronta aquesta recta final de temporada i de fora de la zona vermella. Tenim comunicació amb el tècnic del Palmer Bàsquet, amb en Juan Ignacio Díez. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ahora hablamos del Palmer y de la dinámica de resultados y de esta recta final de temporada que afrontáis fuera del descenso al fin, pero me tienes que permitir porque la noticia de las últimas horas en el básquet balear y también en la primera FEP es la destitución de tu colega, de Pablo Cano. Supongo que nunca gusta, ¿no?, que un compañero de profesión sea destituido.
Bueno, no, está claro que no, sobre todo porque, bueno, yo conozco el poco tiempo que hemos vivido aquí, he tenido la oportunidad de conocer a Pablo y la verdad es que es una persona excelente y además de un grandísimo profesional, ¿no? Entonces, por supuesto, no puedo dar opiniones de lo sucedido porque no estoy ahí dentro y no sé cuál es la situación actual, pero sí mandarle un fuerte abrazo a Pablo porque sé que no lo está pasando bien y bueno, nada, que también estoy seguro que a él le va a ir muy bien porque como profesional lo ha demostrado, ¿no? Y bueno, creo que va a tener una muy buena carrera, es muy joven y seguramente le va a ir muy bien.
Seguro que sí. Qué dura está siendo esta temporada, ¿no? Para todos los equipos, para vosotros que lo habéis pasado muy mal, estáis saliendo poco a poco. El Fiwi ha quedado demostrado a las 7 derrotas consecutivas. Está siendo durísima, ¿no, entrenador, esta temporada?
Bueno, yo creo que es un poco lo que pasa, ¿no? Cuando los equipos que ascienden de segunda FEB a primera FEB, la primera temporada nunca es fácil, ¿no? Creo que es complicado. Creo que bueno, que hay que trabajar muchísimo ya desde pretemporada, ¿no? En esos fichajes que se hacen para que tener un buen inicio de temporada y luego poder mantenerlo durante la misma, ¿no? Creo que es un salto muy grande, hay que respetar la liga y bueno, creo que nosotros en Palmer con el tiempo hemos ido mejorando aspectos que nos han llevado a hoy estar en un mejor momento de como habíamos empezado, ¿no?
Uh-huh. Ahora te lo iba a decir, la reacción ha llegado en el momento, podríamos decir, justo, ¿no? Porque si no ya hubiese, más adelante, ya hubiese costado muchísimo más, pero habéis salido ahora del descenso, ha llegado esta reacción después de esta temporada, estos resultados delicados y complicados, ha llegado en el momento oportuno.
Sí, la verdad es que bueno, que hemos ido aprendiendo por el camino, hemos ido corrigiendo varios aspectos y bueno, y hemos tenido la suerte, ¿no?, de que justo cuando hemos corregido ha venido un calendario favorable, lo hemos aprovechado, hemos sacado victorias contra rivales directos que eran fundamentales para nuestra supervivencia, ¿no? Y bueno, ahora tenemos que mantenerlo porque aquí no hay nada dicho, el trabajo hay que seguirlo, hay que seguir trabajando, tenemos que ir a conciencia cada partido para nosotros es una final y bueno, tenemos que estar muy, muy metidos en esta recta final de temporada.
Tú ya estabas dentro de la plantilla, de la dinámica del equipo, pero te encontraste un grupo, ha sido complicado levantar la moral de un equipo que había sufrido resultados bastante, bastante malos, perdiendo de diferencias abismales. ¿Fue muy complicado levantar la moral a los jugadores, al equipo, Juan Ignacio?
Bueno, no es, por supuesto, no es un trabajo fácil para un entrenador cuando llega y encuentra un equipo que por supuesto no ha hecho él, ¿no? Y que además viene con esa moral, ¿no? Pero bueno, también digo, y lo digo a favor de los chicos, que ellos siempre se han mantenido con una actitud positiva y favorable, ¿no? Para salir de donde estaban, y creo que al final la actitud es fundamental, ¿no? en esos momentos, ¿no?, que se estaban viviendo, y ellos fueron humildes, nosotros, yo también, hicimos mucha autocrítica, autorreflexión, y a raíz de ahí, con humildad y con mucho trabajo, hemos sido capaces de salir, ¿no?, de ese pozo en el que estábamos, y bueno, y ahora estamos en esa lucha diaria de mantenerte, ¿no? Porque dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerte. Y bueno, y ahora estamos intentando mantenernos en este esfuerzo diario que es muy grande, es muy, muy grande, y bueno, intentamos que con ese esfuerzo diario se mantengan los resultados que venimos consiguiendo.
Importante ahora somos, ¿no?, el pabellón. Próximos tres partidos tenéis, si no voy equivocado, dos en casa contra el Ourense y el Melilla. Ahora visitáis Fuenlabrada. Importante, ¿no?, somos para cerrar esta permanencia.
Sin duda, yo la verdad es que estoy muy agradecido al público que se acerca a Son Moix, porque pese a los resultados, ellos siempre están ahí, ¿no? Al grito de este equipo nunca se rinde. Lo sentimos cerca y estamos muy agradecidos, ¿no? De que en ningún momento ellos han tirado la toalla, nosotros tampoco lo hacemos. Y para estos partidos que quedan, son el sexto jugador, ya lo he dicho en otro momento, y es importante que estén. Porque además vamos a valorar mucho su presencia.
Uh-huh. Se llega, tú lo comentabas, que lo difícil es mantenerse, se llega a un momento de la temporada crucial. No sé si has mirado calendario, si has hecho números, no sé cómo ves esa lucha por evitar este temido descenso esta temporada. No sé si has sacado la calculadora o la libreta y has apuntado a ver qué puede pasar.
Mira, yo creo que todo eso por lo general lleva a estados de ansiedad, ¿no? Porque nos ponemos en hipotéticos futuros que son cambiantes, porque esta liga es muy dinámica, los equipos han fichado hasta hace nada, ¿no? Siguen fichando, y el equipo que parecía que iba último y no tenía opciones le acaba de ganar a un Fuenlabrada que está metido en playoff, ¿no? Entonces, dices tú, ¿vale la pena? Yo creo que no vale la pena hoy ponerse a sacar cuentas, a sacar la calculadora. Yo creo que lo más importante es poner toda nuestra atención y nuestra energía en el día a día, en el entrenamiento de hoy, en el entrenamiento de mañana, en que todos los jugadores estén bien, se sientan cómodos dentro de su rol, yo también como entrenador, que les pueda dar el máximo. Y a partir de ahí, yendo día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido, yo creo que vamos a ser capaces de ir bien encaminados, evitando, ¿no?, todo esto que te digo de la ansiedad, ¿no?, sino ir sólidos en nuestro día a día.
Uh-huh. Ahora te pregunto por el próximo partido. Hablabas del Fuenlabrada, pero te has sentido, supongo, muy arropado, ¿no?, por esta plantilla, por estos jugadores, y has sabido aprovechar esta oportunidad, ¿no?, que se te ha brindado en el Palmer, que no era nada fácil.
Sí, es verdad. A mí cuando me preguntaba, ¿no?, la gente, incluso los propios periodistas, ¿no?, la prensa me preguntaba, bueno, ¿y cómo es, ¿no?, coger un equipo en estas circunstancias?
No sé, Juan Ignacio, si tenías la sensación que tenías más que perder que de ganar, o al revés.
No, yo para nada. Yo desde el día uno vi una oportunidad, vi una oportunidad para mí como entrenador, y también para esos chicos, ¿no? Yo veía que los jugadores tenían ganas, tenían hambre, y como te dije antes, la actitud de ellos era impecable. Uh-huh. Ellos venían a entrenar, tenían ganas. Luego, esta liga es muy exigente y bueno, y los resultados no nos acompañaban, ¿no? Pero yo desde el primer día vi una oportunidad, la sigo viendo. Creo que el trabajo que se está haciendo es bueno. Creo que tenemos que seguir mejorando, no nos podemos quedar con esto, tenemos que seguir creciendo, porque tenemos la posibilidad, porque tenemos margen de mejora todavía, y estamos trabajando para ello. Entonces, como te digo, no es una oportunidad y nada, y la aprecio, la valoro, y también valoro mucho cómo me recibieron los jugadores y cómo me están apoyando en el día a día para que esto vaya bien encaminado.
Sí, está claro que como estaba el equipo, si no se forma una piña importante, esto no se sacaba adelante. Próximo partido importante, todos lo son, pero si se gana, el golpe sobre la mesa para la permanencia sería bueno,
Sí, sería una alegría enorme. Ya te digo, creo que ni ganar nos salva ni perder nos hunde, pero por supuesto ganar siempre es fundamental, y estaríamos encantados de poder ir a un pabellón como el de Fuenlabrada, y sobre todo darlo todo e irnos como nos fuimos el día de Obradorio, ¿no? Que,
compitiendo,
que hemos
¿no?
tenido la sensación de que, claro, hemos tenido la sensación de que nos hemos vaciado, ¿no? Y creo que es espectacular el sentimiento que te genera estar en un pabellón como el de Obradoiro, a falta de 2 minutos, 4 abajo, con balón en nuestras manos, ¿no? Creo que eso es genial. Y bueno, y buscamos eso en Fuenlabrada, ¿no? Buscamos ir al 100%, buscamos tener buenas sensaciones, que la gente siga mejorando dentro de su rol, y bueno, y darlo todo, y ojalá que nos podamos traer esa victoria.
Claro que sí, una victoria que sería clave para esta permanencia, pese a que aún faltan muchos partidos. Ya la última, Juan Ignacio. Claro, nos ponemos en el mejor de los supuestos, que se salva la categoría. Habrá sido un año de aprendizaje importante, ¿no? Para el club, sobre todo, en esta categoría, la primera FEC, que es una categoría ya importante y difícil de competir, y también para los jugadores, para el entorno, para todo el mundo en el club. Si se salva la categoría, el año que viene sí que hay que dar un pasito más en cuanto a experiencia, ¿no? En saber gestionar esta categoría.
Bueno, lo hablábamos un poco antes, ¿no? El hecho de cómo hemos crecido durante el año y cómo hemos aprendido, ¿no? Cuando se ha tenido que pegar un cambio, ¿no? De rumbo, se ha pegado, ¿no? Los directivos, tanto Vicenç como Juan, han tomado las decisiones pertinentes que ellos consideraban en su momento y han ido creciendo, ¿no? Con la experiencia. Y además con el conocimiento que ya traían, ¿no? Y el liderazgo. Entonces, bueno, creo que por supuesto que tenemos que seguir aprendiendo y mejorando todos, porque al final, ya te digo, este club es una piña y bueno, y el hecho de ir creciendo y mejorando seguramente nos vendrá mejor a todos.
Bueno, no, supongo que no quieres hablar de futuro, partido a partido, y primero salvar la categoría, pero bueno, si se continúa un año más en Primera FEB, te has ganado estar aquí el año que viene, ¿no?
Bueno, yo no lo sé, yo ojalá, pero tampoco tengo yo esa potestad, ¿no? Yo soy feliz en la cancha de baloncesto, lo dije siempre, me siento muy cómodo en el día a día, hoy estoy feliz con este grupo, con estos jugadores que están aquí hoy. Pero bueno, yo creo que no es mi decisión. Yo creo que las personas que tengan que tomar esa decisión lo harán cuando llegue el momento. De momento yo estoy muy muy ocupado en el entrenamiento de hoy, el entrenamiento de mañana y, como dijiste tú, en el partido a partido.
Claro que sí, veremos qué pasa en un futuro y esperemos que podamos hablar pronto de la permanencia, de la salvación del Palmer Basket. Juan Ignacio, muchísimas gracias, un placer hablar contigo, ya teníamos ganas y muchísima suerte para el partido de este fin de semana en Fuenlabrada.
Bueno, muchísimas gracias a ti, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Se presenta apassionant aquesta recta final de temporada a la Primera FEB de bàsquet. Demà, amb tranquil·litat, també parlarem de la segona FEB, perquè, com vos comentava, aquest cap de setmana tenim un partit importantíssim pel Sant Antoni, que juga a la pista dels Amics de Castelló. Serà diumenge a partir de les 12 del migdia. El Sant Antoni és primer a la classificació i els Amics de Castelló ocupa la segona posició. Per tant, si el Sant Antoni treu aquest partit endavant i de la passa, seria importantíssima en vista a un possible ascens. Demà parlarem del conjunt Pitius i entrevistarem un dels seus jugadors, Rodrigo Gómez. 1:36 minuts, faim la primera aturada per la publicitat i ja arriba Marta Sampas amb la seva secció Cor, que t'ho perds.
Tres radios. Participación. Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos el kiwi maduro granel a 2,89 euros kilo, el bacalao Scray de 2 a 4 kilos Eroski Natur a 14,95 euros kilo, el cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo y la napolitana de jamón y queso bandeja de 2 unidades a 1,75 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina.
Dadi cul des bon nit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio. Hey,
Au, idò, 1:38, has d'escoltar aquesta música i ja mos activam perquè ja ha arribat na Marta Sampas amb la seva secció Corcató Pers. Marta, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, bon dia als oients d'Esports.
Passa volant la setmana, per ahir que cada dia és dimecres, passa volant. Sempre...
Perquè t'encanta,
Corcató Pers,
secció,
Corcató Pers, sí, m'agrada molt, perquè sí, hem de fer esport, hem de fer exercici, i aquest cap de setmana hem de parlar avui d'una de les curses de muntanya més importants, un referent, no?, a nivell nacional.
Sí, sí, la cursa Tomir arriba un any més, ho fa diumenge, però és que enguany, Miqui, aquesta edició 2026 se vesteix de gala totalment, perquè, evidentment, tu i els nostres oients també saps qui és, en Kilian Jornet.
En Kilian Jornet, sí, aquest corredor tan important, no?, un dels millors del món en curses de muntanya, si no vaig malament.
Sí, no, ho dic beníssim, és un dels millors corredor esportiu català, que té tot un seguiment de corredors de muntanya que el tenen com un dels referents a nivell mundial, i serà diumenge, se diu aviat,
un bon incident, idò.
Exacte, totalment. Serà apoyant en Kilian Jornet i més noms importants, però perquè mos contin més detalls de tot el que succeirà, com podrà la gent també seguir aquesta cursa, perquè segur que ara molts dels que ens escolten diuen, ostres, ja vull anar a veure en Kilian Jornet arribant a la línia de meta d'aquests 36 quilòmetres que completen aquesta cursa Tomir. Per xerrar d'ella i que mos contin tots els detalls, tenim ja en Miquel Llompart, ell és el president de la secció de muntanyes Club Pollença i organitzador d'aquesta cursa. Miquel, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com estàu?
Molt bé, t'apareix bé, no?, que hem començat amb aquest nom, perquè és que un lletger que serà la cursa Tomir en Kilian Jornet
i
no s'acaba de creure.
Un plat ben fort, mare meva, sí.
Sí, la veritat que impressiona un poc,
sí.
I jo crec que nosaltres encara no en som plenament conscients de lo que suposa que vengui en Kilian, o que venguin en Emily, o que venguin en Lusin a corro Tomir.
Clar.
És com a... Ostres, que ja ha passat, saps?
Clar, que ha passat, perquè un dels millors corredors vengui una cursa i hauran passat coses molt bones a les altres edicions, que la gent valora l'organització de la cursa, recorregut, un poc el conjunt, no? I també hi ha una història darrere amb en Kilian Jornet i aquest fet, i la cursa Tomir, es Puig Tomir, precisament, o no?
Sí, bueno, és que lo curiós és quan va sortir la marxa i van anunciar que tenien que trobarien una esportiva que s'adheria a Tomir. Nosaltres li varen deixar un comentari a xarxes socials, sí, com a dir, des de la cursa Tomir, li varen deixar un comentari que era, te donam permís perquè emplees el nostre nom, però que sàpies que nosaltres hi érem antes,
Clar, clar.
I mira tu com han passat tota una sèrie de coses i hem arribat a lo que vendrà aquest cap de setmana.
Clar, ho deies, que té una marca en Kilian Jornet, per qui no ho sàpiga, ell ja ho han dit un poc per damunt, però és una referència mundial en esports de muntanya, no tan sols en el trail running, també en alpinisme extrem. De fet, bé, el seu nom és tan conegut com per tenir la seva pròpia marca de sabates per córrer, de material per córrer, és millor pràcticament, i una, no?, d'això que li posen nom específic a algunes esportives, dues, nom de Tomir, d'això, aquesta història curiosa. I com decideix ell venir, a més, si no vaig malament, Miquel, un poc el seu retorn a les curses d'aquest tipus, perquè ve de dedicar-se més a ultrafons, no?, a carreres més d'alpinisme.
Bueno, nosaltres fa, des de que va sortir la marxa, i donat que alguns de la gent que fa feina allà són corredors d'aquí i fa molt d'anys que fa la cursa Tomir, per fa 3 anys se varen posar en contacte amb nosaltres veurement si volíem fer qualsevol acció conjunta durant tot la setmana de la cursa. Varen començar fent un test de sabates, qualsevol projecció i tot això, i enguany pues ha coincidit que tenien una trobada de corredors de la marxa a Mallorca, i ha coincidit que era la setmana que hi havia la cursa Tomir. I bueno, ha estat com aquesta coincidència, i hem arribat aquí. Però bueno, la nostra col·laboració amb ells
ja ve
d'en fora. A més, també hem col·laborat en la fundació d'en Kilian, fent feines de recuperació de camins, de reglar camins. Ben que dic que això no és nou, no? Uh-huh. O sigui, pot ser que enguany sí que vengin els seus corredors, però la col·laboració amb ells ja ve de fa un parell d'anys. Uh-huh. Sí, sí, sí.
De fet, en el programa d'activitats que envolten la cursa, ara hi anirem, i s'inclou aquestes activitats que ja esmentaves que heu fet, no?, en la seva marca i amb el seu nom. Però més enllà de Kilian Jornet, que sens dubte és un atractiu molt fort per aquesta cursa, i altres noms que també ara esmentaràs, clar, què passarà diumenge a la plaça Vella de Pollença, on se dona inici en aquests 36 quilòmetres a més de 1.800 metres de desnivell. Conta-mos un poc tot el que envolta, lo principal que és aquests 36 quilòmetres.
Bueno, jo crec que el que se viurà serà una mescla de, sobretot, d'il·lusió, mm-hmm. perquè ho estem xerrant ara amb membres de l'equip, que és veure si són nervis, si és responsabilitat, però jo crec que és il·lusió. Il·lusió perquè vengin tots aquests, però també perquè surti bé la cursa, perquè la gent que correrà pugui tenir l'oportunitat de córrer amb ells, però també de que puguin participar a la cursa Tomi, que per nosaltres és com a... Vale, venen ells, però hòstia, també hem de cuidar a tots nosaltres, fer que la cursa surti bé, com feim sempre, i ja està. És a dir, la nostra feina és fer el que feim sempre, que per sort tenim un equip tant de coordinació com de voluntaris, que és molt bo, i que jo suposo que és per això que les coses mos van més o menys bé, saps? I tot va rodar, però sí. Bueno, jo crec que el que se viurà allà serà il·lusió, uh-huh. serà il·lusió.
Sí, i no toca el que ha funcionat, no? El circuit, el recorregut, la sortida, l'organització, tot el que envolta, sí. Pràcticament sense novetat, perquè si funciona s'ha de seguir, no?
És que en el final són, jo ho he dit sempre, la cursa d'enguany farà 26 anys i és veritat que la gent que estem involucrats en l'organització ha anat canviant, però molts, un parell que varen començar l'any 2001 amb Utomi encara hi són, i lo important són aquests 26 anys d'aprenentatge, pues tenir-ho i fer les coses com sempre hem fet, sense voler fer coses rares, no? I és el que te deia, que tenir un equip de voluntaris que tenim, que pràcticament van tots sols, o sigui, avui tenim la reunió de voluntaris, però és que jo els hi dic lo de sempre i ja me contesten, clar. sí, ja ho sabem. I jo crec que és tot això, és tenir la sort de tenir aquesta gent.
De tenir ja un equip consolidat i una prova més que consolidada, més de ja superat aquest quart de segle amb aquesta ja edició 26. I perquè la gent que ens escolti ho sàpiga, això, els 36 quilòmetres recorren punts emblemàtics de la Serra de Tramuntana. Bé, una passada, no?, el que s'ha recorregut.
Jo crec que sí, que toquem, per això, les zones més guapes de Pollença. És veritat, Tomi no és nostre, Tomi és d'Escorxa, però durant aquell cap de setmana els hi robam un poquet,
sí.
i mos el feim nostre, però, ostres, és que passant per uns racons més guapos que tenim a les muntanyes de Pollença, no? passant per la Serell, passant per Fertàrits, feim un camí vell de lluny de Pollença, que són excursions... És que més que rutes de córrer, en el final el que hem fet són juntar excursions clàssiques que es feia amb Pollença, fer-les totes de tira i fer una cursa. En el final la cursa Tomi és això. I, clar, poder juntar tots aquests racons tan xulos que tenim aquí en forma cursa, per això és que és una passada.
Idò, sí, això serà diumenge, però és veritat que ja des de divendres teniu l'agenda ben farcida de plans i ja per anar acabant, Miquel, també dissabte una Uminitomir, que m'encanta el títol, perquè es faran més petits i són més petites.
Sí, sí, sí. Clar, tots pensam en córrer la primera... O sigui, tots els corredors en aquest cas pollencins pensam en... Ostres, m'agradaria fer un Tomi. Però, clar, ja comences quan tens de 7, de 8, de 9, 20, és igual,
sí,
més.
Sí.
I varen dir, ostres, i per què no més petits, clar, no han de poder córrer el seu primer Tomi, entre cometes,
sí.
I feim un mini Tomi. I va sortir real d'això, que també és important dir que en aquest cas el Club d'Atletisme de Pollença mos ajuda moltíssim, perquè són ells que controlen les distàncies que poden fer uns nins i les nines, són recorreguts adaptats a la seva edat, i també és una manera de fomentar un poc l'esport base i que, a més, a part de la cursa, que era algo que trobàvem a faltar, Enguany hem afegit un parell més d'activitats que podran fer un nins i la idea és que el claustre de Sant Domingo pues, dissabte de matí estigui ple de gent. Que a part, la cursa infantil va, és a benefici de Fama, que és una associació de familiars i malalts d'Alzheimer. Allà també hi haurà un pot de bar que durant ells que també serà solidari. No sé, és tenir un dissabte de matí que també pugui veure alguna més que no, només sigui Tomi.
Això és dissabte, diumenge la cursa de, principal, que són els 36 quilòmetres, per tant, ja per acabar, Miquel, amb tot aquest conjunt d'activitats que hi ha tant dissabte com diumenge, convidar la gent, tot i que no participin a la cursa, a que venguin a Pollença i vagin a aquesta cursa.
Sí, la gent... Jo ho dic, enguany és més any per veure la cursa sí. que per participar-hi.
Ostres, idò.
Però sí, animar la gent a que vengui... Bueno, ja sigui Pollença, ja sigui anant a la muntanya a veure l'Ost, que són realment el més especial veure en aquests corredors, i animar a tots nosaltres, a tota la resta de peloton també, no? Clar. Que quan fas una cursa d'aquestes característiques, un pot d'ànim sempre
venen bé. Idò, Miquel, serà un èxit, estem segurs, ja hem avisat, que no se poden perdre.
Segur,
Miquel
Llompart,
president de la secció de muntanya Club de Pollença, moltíssimes gràcies per ser avui a Corca Topers.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada, adéu.
Quina gran cita, Marta, amb aquesta al·licient també especial. Res, que sigui tot un èxit com totes les que tenim a les Illes Balears aquest cap de setmana. I dimecres tornes, no?
Dimecres més Corca Topers.
Au, idò, dimecres més. 1:50, darrera aturada i tornant tot d'una.
A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és entreteniment. Arriba el cicle Dies de Dansa 2026 al Teatre Principal d'Inca. Els dies 27 i 28 de març, dansa en viu, videodansa i processos de creació amb propostes com La Visita, Les Sesons de la Dans, Avoid Setting 0.2 i Rel i Grapa. Dues jornades per descobrir nous llenguatges del moviment i compartir-los amb els artistes. Entrades ja a la venda. A IB3 Ràdio, Esports 3.
Au, idò, recta final per parlar d'un esport que no és molt conegut, com és el rem indoor, el rem dins sala, perquè a Mallorca tenim un medallista d'or i plata als campionats del món que s'han disputat aquest mes de març. Tenim comunicació amb ell perquè ens expliqui com se prepara i com ha aconseguit aquesta gran fita. És en Germán Rendo. Germán, què tal, com estàs? Buenos días.
Què tal, bon dia.
Bueno, supongo que contento, feliz y asimilando este nuevo éxito, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que cada mundial que compito, bueno, es mucha expectativa que hay y bueno, haber ganado medalla de oro y medalla de plata, pues una gran satisfacción.
Uh-huh. Llegabas en un gran estado de forma, ¿te esperabas conseguir estas dos medallas, oro y plata?
Bueno, en realidad muy bien de estado y forma, no, pero bueno, con un poco de tesón, porque claro, al trabajar 8 horas al día y luego llegar y ponerte sí. a entrenar sin un entrenador, o sea, yo me hago mi propio plan de trabajo y todo, pero bueno, dentro de todo creo que he hecho bien las cosas Y bueno, y en el momento de la competencia, nada, hay que dejarse la piel ahí.
Cuéntanos, ¿cómo gestionaste, cómo afrontaste la prueba de sprint, donde te llevaste la medalla de oro?
Bueno, es que en realidad las pruebas de sprint, las pruebas cortas más bien, son como mi especialidad, ¿no? Uh-huh. Que tengo un arranque fuerte y luego logro mantenerlo. Y en los 1000 metros ya soy más... Cuanto más metros me va costando, pero en los 1000 metros también soy bastante competitivo, ¿no? Después ya hay pruebas de 5000 y eso, que ya no es mi distancia, entonces se me complicaría.
¿Cuántos metros llegaste a recorrer la prueba de sprint, Germán?
La de sprint fueron 369 metros. en un minuto.
¿Cuál es la clave para mantener esta frecuencia, ¿no? de palada constante? Claro, es el entrenamiento, pero cuando ya estás compitiendo, cuando ves las marcas de los competidores, ¿cómo lo gestionas?
Sí, bueno, uno más o menos por las redes sociales y eso ya más o menos sabe tú, los otros competidores, más o menos las distancias que hacen. Y bueno, hay que tratar de ponerse a la par, pero sí que uno dice, la prueba es solo un minuto, pero es un minuto que termina con las piernas acalambradas, para gestionar la respiración también es complicado, porque claro, ahí vas a un ritmo de paladas y de esfuerzo, porque, no sé si lo sabes, el remo tiene... El damper que le dicen, que es la palanca que le da la fuerza. Uh-huh. En un sprint lo tienes que poner a lo máximo, ¿no? Entonces, sí, entonces tienes que hacer el máximo de fuerza y el máximo de velocidad. Entonces, claro, terminas la prueba exhausto.
Acabas, es muy explosivo, ¿no? Es una modalidad muy, muy explosiva. Acabas roto, vamos, después de este minuto. ¿Y qué tiempo pasa? ¿Qué tiempo transcurre desde que compites en el sprint a después competir en los 1000 metros que te llevaste la plata?
Pues no fue mucho tiempo. Fueron 2 horas solo que hubo como un descanso.
¿Y qué haces estas 2 horas, Germán? Porque acabas de ganar un oro, acabas de darle un minuto a tope, que acabas exhausto, como tú decías. En estas 2 horas, ¿cómo te preparas para la próxima prueba?
Bueno, tampoco puedes descansar mucho, porque no puedes relajarte. Tienes que, luego que recuperas un poco la respiración y eso, hacer estiramientos, volver a comer carbohidratos y eso para que te vuelva a dar energía, es todo un proceso. Uh-huh. Y luego ya prácticamente tienes que calentar de nuevo para la prueba de los 1000 metros. Uh-huh.
Comentabas que tal vez no llegabas en una forma extraordinaria por el ritmo diario de vida, ¿no? 8 horas de trabajo, luego tener que entrenar, hay que tener mucha fuerza de voluntad. ¿Cómo es un día de Germán, un medallista de oro en un mundial de remo indoor?
Bueno, la verdad que supongo que seré muy atípico a los demás, porque por lo que yo veo, los demás tienen su club de remo, que por ejemplo aquí en Baleares no hay un club de remo, hay de piragua y club náutico, pero como de remo olímpico, que sería el donde estaría incluido el remo indoor, no hay. Y bueno, y el día a día es, me levanto a las 6:45 de la mañana, vengo a trabajar 8 horas, que estoy en la otra punta, que yo vivo en Mayor y trabajo en Paguera. Uh-huh. Y nada, llego a eso de las 5:30 de la tarde a casa. Bueno, descanso un poco, me alimento y...
Y tienes un plan de entrenamiento que tú mismo te autoexiges, ¿no?
Sí. Hay días que toca hacer largos, hay días que toca hacer sprint. Y bueno, pero siempre, cada vez que te subes al remo, sabes que vas a sufrir.
Sí, no. Porque, no.
Sí. Si no sufres, es que no has hecho bien el entrenamiento.
El entreno ha sido bueno, está clarísimo. Es de admirar y tiene mucho mérito, pero bueno, luego llegan los frutos en forma de medalla, como ha pasado hace 15 días. Y con estas 2 medallas ahora, ¿cuál es el siguiente paso que tienes en mente, Germán, ya para terminar?
Bueno, la semana pasada, bueno, el domingo también hubo, porque ahora hay muchas competencias virtuales y también World Rowing, que es los que organizan el mundial, también hacen otro aparte, pero que no se transmite en directo, ¿no? Tú mandas los resultados. Uh-huh. Y también hubo ahora una competencia de 1000 metros que está así. Por ahora voy primero porque hay, o sea, los resultados los entregan el jueves. Y por ahora voy primero de 150 participantes.
Madre mía, estás a tope, Germán. A ver que dure, madre de Dios. Dos medallas sí. Y ahora también yendo primero de tantos participantes. Nada, Germán, que muchísimas gracias. Enhorabuena por los éxitos que estás consiguiendo. Que no acabe esto aquí, porque tiene mucho mérito esta fuerza de voluntad para entrenar y para preparar estos retos. Y nada, que estamos en contacto.
Vale, bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias también por la nota y por darle visibilidad a este deporte que en realidad no es muy conocido aquí en Baleares, pero en el resto de España sí, pero bueno, a ver si poco a poco lo hacemos conocer, porque mi idea era tratar de hacer como una selección balear uh-huh. y poder ir a competir a diferentes sitios.
¿Hay deportistas que siguen tus pasos para poder hacer todo esto, Germán? Bueno, En Baleares,
sí, pero más bien hacen, porque muchos me piden consejo, porque ahora está de moda el Aerox, sí. En el Aerox está incluido también 1000 metros de remo, entonces muchos me piden consejos de técnica y esto, y sí que se podría organizar.
Pues a ver si va para adelante también esta idea, que estaría muy bien. Germán, gracias y enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias a ti.
Un saludo fuerte.
Un abrazo. Hasta
luego. Gracias. Adiós. Avui 2 segons per arribar a les 2, així acabam, tornem demà, com sempre, puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres, que vagi molt bé. Adeu.
Són les 2.